Audiència pública. Comencem per l'ordre d'entrada de la gent que ha registrat la seva intenció de fer una pregunta o comentari. Primer és el senyor Josep Arques. Endavant.
Sí, m'aguantes, merci. Se sent? Sí? Vale. Moltes gràcies, senyor alcalde. Recalcar que aquesta intervenció la faré a títol individual. Primer, tot una prèvia. Avui, 20 de novembre, és un dia, entenc que de dol, pel Partit Popular i Vox. Avui és el 48è aniversari de la mort de Francisco Franco. Des d'aquí lamentar que el seu cadàver anés a parar al Valle de los Caídos i no al contenidor orgànic. A veure, la meva intervenció anirà centrada en l'actualitat política derivada de la recent investidura del senyor Pedro Sánchez. M'agradaria, si em permeteu, a rebobinar al novembre de l'any 2017. El dia 6 d'aquest mateix mes es va dur a terme una manifestació de caràcter polític davant d'aquest mateix ajuntament. Una manifestació que va derivar en atacs violents a la façana del consistori. Pel que he pogut llegir, els convocants d'aquesta, Som a Temps i Vox, van acabar denunciats pel mateix ajuntament. És d'agrair la condemna que es va fer per part d'alguns dels regidors que van optar per assistir-hi a títol individual. Llavors, la meva pregunta va per dues persones. La primera per la senyora Paraire com a tinenta de seguretat en aquell moment, al novembre del 2017. En quin estat es troba aquesta denúncia, si va prosperar, si ha acabat en condemna? I la segona persona que voldria interpel·lar és el portaveu del grup municipal de Vox, tenint en compte que el seu partit va ser un dels convocants d'aquella manifestació. Quina opinió li mereix aquests actes violents derivats d'una concentració en la que el seu partit va ser un dels convocants? Moltes gràcies.
Gràcies. Senyora Cristina Paraire, si vol contestar.
Sí, gràcies. Doncs recordo els fets, però ara no tinc present el desenllaç final, atès que han passat aquest temps i tampoc vaig estar els últims 4 anys al govern. Però de tota manera ho averiguarem i li farem arribar. Gràcies.
Gràcies. Vol contestar el senyor Marcos Rodríguez, del grup municipal de Vox.
Sí, senyor Arques, el primer de tot, benvingut a les audiències públiques. Jo des d'aquí quiero agradecer que los ciudadanos puedan venir a las audiencias públicas y puedan hablar sin ningún impedimento, no como pasaba en el anterior mandato con la alcaldesa Mireia Ingla, que cortaba constantemente e interrumpía a cualquier persona que opinaba de forma contraria. Yo aquí, desde aquí le animo a que haga sus intervenciones siempre y cuando quiera. Voy a intentar responder. Me ha parecido entender que hablaba de una manifestación de hace, ¿de qué años? Que yo es que ni siquiera la recuerdo, no sé. 2017. Una manifestación del año 2017. Bueno, yo a lo que llego, porque sinceramente no recuerdo ninguna manifestación en la fachada delante del Ayuntamiento de San Juan de Valles organizada por Vox, y repito, organizada por Vox, no recuerdo absolutamente ninguna manifestación. De hecho, yo creo que no ha habido jamás ninguna manifestación organizada por Vox delante del Ayuntamiento de San Juan de Valles, según, lo digo con total sinceridad, o sea, no lo desconozco. A mí me extrañaría muchísimo porque, hombre, yo creo que habría sido yo el primer conocedor de ello. Al margen de si ha habido o no una manifestación aquí y ha habido actos violentos en esta manifestación, digo lo que, y a raíz precisamente de un reproche que hubo el otro día a mi persona, por aparecer en alguna manifestación. Nosotros, nuestro grupo municipal, siempre ha condenado, condena y condenará todos y cualquier tipo de violencia. Siempre, sin ningún tipo de duda. No es nuevo, se ha dicho así siempre y no ha habido ningún cambio jamás. Se ha condenado, se condena y se condenará. Siempre, cualquier tipo de violencia. La violencia siempre es condenable. Y por lo demás, pues no sé qué más, sinceramente.
Gracias, no. Gracias, señor. Vale. Gracias. ¿También había interpelado? ¿Sí? Senyor Álvaro Benejan, del Partit Popular.
Interpel·lat a fer referència, però a fer referència expressa a nosaltres. Senyor Arcas, des de la pressa personal que el tinc, vostè ja sap per què, i dir-li que manifestacions sobre el tema del franquisme, sobre si nosaltres estem avui contents o estem de celebració i tot això, jo crec que s'obren en aquest plenari. Nosaltres no fem frivolitats d'aquesta mena i jo li demanaré que no les faci vostè amb nosaltres. D'ara endavant. Gràcies.
Gràcies. No, avancem, senyor Vargas. Jo crec que he tingut la resposta. Vinga, un minut.
Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, bueno, jo l'he interpel·lat tenint en compte que vostès van tenir un president honorífic, exministre Franco. En qualsevol cas, jo a vostè, senyor Rodríguez, no és que, independentment del que vostè recordi o no, és que això és una notícia de TV3, els van denunciar vostès com a partit perquè vostès van ser un dels convocants d'aquesta manifestació. No és que jo li tingui un odi al seu partit o una mania, és que vostès van ser, junt amb Som a Temps, un dels convocants. A partir d'aquí vostè ja farà la consideració que cregui oportuna. Però ja està. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor Rodríguez.
Endavant, senyor Rodríguez.
Bueno, únicamente sabía, si hay una denuncia, señor Arca, supongo que habrá habido una sentencia, es que desconozco exactamente la denuncia. Si es del 2017, entiendo que la sentencia existe, no sé, ya preguntaré acerca de ello. Y después que la noticia la haga TV3 no tiene precisamente rigor viniendo de TV3. Gracias.
Gràcies. Passem a la segona pregunta. La senyora Anna Siurana, si es troba a la sala. Li costen el micròfon.
Bona tarda i moltes gràcies per deixar-me expressar. Doncs la meva pregunta és: què passa amb els ajuts de l'IBI? Quan estava la senyora Carmela, el mes de maig, o sigui, el juny o així, podíem fer la sol·licitud. I aleshores, al mes de novembre, rebíem una carta dient-nos doncs, que l'havien aprovada. Doncs. I al mes de desembre, a mitjans de desembre, ho cobràvem. Ara, els últims anys d'aquest últim mandat, diguéssim, d'Esquerra i tal, doncs ni ens contestaven. L'any passat van obrir una setmana al mes d'agost per fer la sol·licitud. I ens van pagar, diguéssim, al mes de gener. Ara, aquest any encara no s'ha obert la sol·licitud de l'IBI. Què passa? No, aquest any no hi ha bonificació de l'IBI per la gent que tenim un sou, o sigui, una jubilació minsa. Ja està.
Gràcies. El tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda, el senyor Carles Brugueroles, li dona ara mateix la resposta.
Bon vespre, senyora Siurana. Efectivament, doncs ara fa, jo diria que farà uns 10 dies, ja vaig signar l'expedient per continuar avançant amb el procés d'atorgament d'aquests ajuts que tenen a veure amb l'IBI, d'ajuts a l'habitatge que tenen a veure amb la quota que es paga de l'IBI. Sens dubte, doncs, potser amb el període electoral ens hem endarrerit molt més del que hauríem volgut, però sàpiga vostè que sí que està previst fer-ho el més aviat possible. És una qüestió sobre la qual tant l'alcalde com altres persones som interpel·lats amb freqüència i que tenim doncs, posat el frontispici de cabera què és el que podem fer per accelerar-ho al màxim possible. Això està dotat amb pressupost del 2023 i la idea és de tirar-ho endavant amb normalitat també en el futur. Sí que li haig de dir que amb una anàlisi prèvia és un dels procediments que tenim previst que hem d'agilitar d'alguna manera, perquè és lent. L'anàlisi interna que s'ha de fer dintre de l'Ajuntament és lenta i fa que hi hagi que transcorri massa temps entre que s'inicia i finalitza el procediment. Però, efectivament, vostè té tota la raó, aquest any anem tard i és una qüestió que voldrem corregir de seguida i el més aviat possible. Gràcies, gràcies per ser-hi.
Gràcies. La tercera era una pregunta sobre l'AFA La Mirada. Algun representant endavant? Si pot dir el seu nom, sisplau.
Sí. El meu nom és Josep de la Puente i parlo en nom de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'AFA. Estimats i estimades membres del ple, una mescla d'incompetència i mala voluntat s'han aliat en els últims anys per tal que l'escola La Mirada sigui una excepció constant i dolorosa dins del territori municipal. Malgrat l'esforç de l'equip directiu, educatiu, competent i entregat. Un alumne de La Mirada avui en dia és un infant sense biblioteca, un infant que menja el dinar de càtering a la cadira de la seva aula, un infant sense sala d'informàtica i un infant que quan plou no pot sortir al porxo. Quant de temps suportarien vostès aquestes circumstàncies si fossin els seus fills, filles, nets, netes que estiguessin en aquesta escola? Fins on arribaria la seva queixa? Doncs aquesta està la seva realitat des de 2016 i continuarà sent el 2024. Els infants de La Mirada, malauradament, són alumnes de segona divisió i, tot i el greuge evident que pateixen, avui en dia encara els manca el compromís ferm, inequívoc i sense ambigüitats per part de tots els partits aquí presents que no els deixaran enrere. L'escola acaba de celebrar, és un dir, el primer any de mesures cautelars contra la seva construcció definitiva. Els infants han estat condemnats en ferm a perdre un any d'educació en les mateixes condicions que la resta d'infants de Sant Cugat. I els que puguin venir, fruit del segrest, a base de litigacions indiscriminades per part d'un col·lectiu minoritari però poderós. Un col·lectiu que ens parla de com és d'especial un arbrat particular i de com de gens especials són els nostres infants i les seves necessitats. Durant l'inici del curs 23-24 hem patit situacions no desitjables que s'afegeixen als greuges persistents que l'escola pateix els últims anys. De bon principi, les classes s'han iniciat de forma anòmala. A no estar llestos per a l'ús lectiu els nous barracons instal·lats per acollir els cada cop més nombrosos infants de primària. Seguidament, hem sentit propostes per construir una escola a sobre dels actuals barracons on els infants de P3 a P5 tenen el seu poc espai. No li direm pla B perquè ni és un pla ni està bé. Si fos un pla, haguéssim pensat en l'impacte d'engegar obres a tocar dels infants o de situar dues escoles públiques en contacte directe paret en paret. A tocar també d'un dels punts amb més trànsit de tota la ciutat. Hauríem pensat en les conseqüències de moure barracons d'una escola que ja ha estat víctima de paralitzacions d'obres, de retards en els procediments o de denúncies de part de col·lectius veïnals. També hem viscut en aquest inici de curs experiències agradolces. D'una banda, a decisió del govern actual hem vist ampliat l'espai disponible per a l'ús dels alumnes en horari escolar amb el tancat del parc annex. Clarament, aquesta és una acció que mitiga el problema endèmic d'espai que afecta el normal funcionament de l'escola i en fem una lectura positiva. D'altra banda, ha mancat comunicació per part del consistori. Ha mancat explicar qui, com i per què ha realitzat aquesta acció en comptes de deixar exposats els alumnes, famílies i professorat davant d'una comunitat veïnal de la que l'escola n'és una part integral i, per tant, pateix les mateixes molèsties i inconvenients. Finalment, també hem vist amb certes paranseccions que ens fan pensar que no estem sols i soles en les nostres reclamacions. El 2023 hem vist com el ple s'unia per a manifestar el compromís del consistori amb el projecte de construir la nova escola, La Mirada, amb la màxima celeritat possible. També hem vist el Parlament de Catalunya reconèixer la precària situació de l'escola marcant dos objectius clars i concrets. La construcció de l'edifici de La Mirada, tal com va ser aprovat per la Generalitat, al Parc Urbà de Vulpelleres, i proporcionar els recursos necessaris a les estructures provisionals per tal que sigui una escola digna, amb els mateixos elements dels que disposa qualsevol altre centre educatiu de Catalunya. Tot i el suport inequívoc del Parlament i del Ple Municipal, encara mirem el futur immediat amb cautela, perquè aquells amb la possibilitat de dur a terme els compromisos establerts, els membres del govern municipal, tenen el poder de fer i de no fer. I, per tant, en nom de les famílies de La Mirada, davant d'aquest ple exigim fets contrastables. No volem sentir parlar d'incerteses legals, ni de com està la caixa, ni de demografia. L'escola necessita sortir de l'ull de l'huracà de forma immediata i definitiva i està a les seves mans que això succeeixi sense més dilacions. Avui, el Dia Internacional dels Drets dels Infants, necessitem, en resum, que el consistori de Sant Cugat garanteixi de manera clara i pública tres punts. Primer, que aprovarà urgentment la ubicació dels nous mòduls de La Mirada pel curs 24-25. Falta menys d'un any per al nou inici de curs i no hi ha cap indici que l'Ajuntament hagi iniciat els tràmits per a l'ampliació corresponent a l'edifici actual de primària. Exigim que els respecti la integritat dels terrenys de l'escola a La Mirada i que no es facin més particions de parcel·les més enllà de les que ja existeix entre la zona de primària i d'infantil. Som coneixedors i coneixedores del temps necessari per a la seva preparació i dels riscos de no fer els deures a temps. No tolerarem un altre curs on la primera classe que remin els infants de La Mirada sigui la legítima defensa dels seus drets al carrer. Segona, que trobarà una solució a la manca de cuina pròpia que impliqui les mateixes despeses, lliure de traspassos i lloguers, per a les famílies de La Mirada, tal com gaudeixen la resta d'escoles públiques de Sant Cugat. Fa anys que aguantem solucions temporals, creatives i ben intencionades que, així i tot, ara resulten insostenibles per al volum d'alumnes actuals i en qualsevol cas resulten sobrecostos injustos per a les famílies de l'escola. La tercera i última pregunta l'hem hagut de reformular pels fets que tots hem conegut aquest matí. Exigim que es reprengui de forma immediata el procés de construcció de l'escola al parc urbà de Vulpelleres, ara, quan les mesures cautelars han estat aixecades. No tolerarem inaccions, titubejos, mitges tintes o evasives per a no afrontar el problema. Aquest és l'edifici de l'escola, amb projecte aprovat, pressupost acceptat i amb 500 infants necessitats de forma urgent d'aquesta infraestructura. Depèn de vostè, senyor alcalde, signar el decret d'alcaldia que aixeca la suspensió de les obres sense cap més dilació. A part de la resposta explícita del consistori, també demanem el posicionament de la resta de partits representats en aquest ple, davant d'aquestes tres qüestions. Moltes gràcies en nom de l'alumnat, les famílies i el personal docent de l'escola pública La Mirada de Vulpelleres.
Moltes gràcies i molt bona tarda a tothom, a totes les famílies de La Mirada que ens acompanyen avui en aquest Saló de Plens. Aquest és el tema, jo diria, que més ens ha ocupat des de que som govern, i estem parlant de 4 mesos i poc. Ens hem reunit en aquest àmbit amb l'associació, amb l'Associació de Famílies de La Mirada, en diverses ocasions. Ens hem reunit en diverses ocasions també amb l'equip educatiu, amb la direcció de l'escola. Ens hem reunit també amb els veïns, fins i tot, dels blocs que estan davant dels mòduls de La Mirada, i ens hem reunit també amb l'Associació de Veïns de La Mirada. Ja he perdut el compte de la quantitat de vegades que hem anat allà, o ells han vingut aquí, per parlar d'aquest tema. Des del primer dia vam dir que havíem de buscar una alternativa, no deixar-nos de braços. Jo els he escoltat, si em permeten que els hi expliqui. Nosaltres vam dir des del primer dia que no ens quedaríem de braços creuats perquè estàvem pendents d'unes cautelars i ens vam posar a treballar. Jo crec que és el que havíem de fer com a persones responsables, com a govern responsable. Vam trobar dues alternatives i les vam compartir amb l'Associació de Famílies de La Mirada i també amb la direcció de l'escola. N'hem parlat, hem fet diferents reunions i les hem avaluat. I és així. Fins i tot, crec que va ser dilluns passat, ara fa una setmana, en aquesta mateixa sala, vam tenir una reunió bàsicament de veïns dels blocs que hi ha davant dels mòduls, també de la presidenta de l'Associació de Veïns de Vulpelleres i també del president del Marc Gilabert. És així? En aquesta mateixa sala. Amb això vull dir que hem estat treballant des del primer dia. La nostra feina és aquesta, treballar i posar-nos en la pell de tothom. I això, vostè ho recordarà, jo ho vaig dir aquí, dir que ens hem de posar en la pell de tothom, però si ens hem de posar en la pell primer d'algú és amb les famílies i amb els infants d'aquesta escola. Va ser així o no va ser així? És així. Per tant, és un problema que ens preocupa i moltíssim. I estem treballant des del primer dia. Ja dic, portem 4 mesos i poc i és el tema que ens ha portat doncs, més feina, però perquè s'ha de solucionar. Per què? Doncs perquè això ja fa molts anys que malauradament dura. No? Fins al punt que no és una cosa només de govern, sinó que tot el consistori també vam aprovar una moció fa un parell de mesos per treballar en aquest sentit i de posar la màxima celeritat possible per solucionar aquest problema. Anem per parts. Els mòduls. Hem demanat una reunió, espero que molt breu la tindrem amb la consellera d'Educació, perquè, és, com us imagineu, és part molt implicada en aquest tema, perquè els mòduls, qui els posa és la Generalitat de Catalunya. De fet, nosaltres, quan vam entrar, era pràcticament a finals de juny, vam fer tots els impossibles perquè els mòduls arribessin a l'hora. També els he de dir que quan van començar a mi em van dir la Generalitat que els mòduls arribarien al desembre o al gener, i això no va passar. Va arribar tard, però van arribar. Portava molt poc temps. Evidentment que lluitarem i farem tot l'impossible i ho aconseguirem perquè els mòduls que faltin estiguin quan han d'estar per començar el nou curs. Quan tinguem la reunió amb la consellera, que evidentment ens dirà que aquests mòduls s'han de posar, doncs us informarem com hem fet fins ara, perquè no hem parat de fer reunions informatives amb tots vosaltres, amb l'Associació de Famílies i també amb l'escola. El tema de la cuina també ho sap tant la direcció de l'escola com l'Associació de Famílies. Hem estat buscant locals, cosa que no ha sigut fàcil, perquè evidentment on no es pot posar una cuina és allà mateix, en els mòduls on està. Allà no es pot posar una cuina, per moltes raons que es poden imaginar. I al final vam trobar un o dos locals, no em voldria equivocar, un o dos locals. Vull dir que els tenim i ara hem de buscar la manera, un o dos locals que estan preparats, que tinguin sortida de fums, és a dir, habilitats per muntar una cuina. Fins i tot, no em voldria equivocar, un d'ells ja té una cuina habilitada. Vull dir que hi estem. Estem, pràcticament tenim la solució. I el tercer tema, doncs sí, avui ha sortit, bueno, va sortir divendres aquesta resolució de les cautelars, dient que realment doncs, cauen aquestes cautelars, i ara el que volem fer com a govern responsable, demà nosaltres, tot el govern de la ciutat, tenim un monogràfic només per parlar d'això i per enfilar aquest tema. El que volem també, i avui li he comentat aquest matí també al president de l'AFA, en el senyor Marc Gilabert, ens hem estat guansapejant sobre aquest tema, i li he dit que aquesta mateixa setmana quedarem i parlarem. Vull dir, no estic dient que d'aquí tres mesos buscarem una solució, no. És que aquesta solució ara ja l'hem d'afrontar d'immediat perquè hi ha unes mesures cautelars que han caigut. Per tant, és tot el que els puc dir. Hem estat treballant des del primer dia, hi ha hagut diàleg des del primer dia amb tothom, amb l'AFA, amb la direcció de l'escola, amb els veïns, i ho continuarem fent. Ho vam fer la setmana passada com a última reunió i ho continuarem fent aquesta mateixa setmana perquè és el que volem fer. Nosaltres estem aquí per buscar solucions, no estem aquí per fer la punyeta a ningú, cap dels 25 regidors. Suposo que això ho tenen clar tots vostès. El que busquem és solucionar les coses i volem que això acabi d'una vegada i que hi hagi una escola a la mirada. Això ho volem tots i estem d'acord. Insisteixo, demà ens reunim tot el govern d'aquesta ciutat per analitzar-ho i ja afrontar el tema i parlar amb vostès aquesta mateixa setmana i explicar doncs, realment la solució final quina serà. Crec que he contestat a tot el que he pogut. No. Jo el que li vull dir és que el diàleg ha sigut amb els interlocutors. Jo el que no vull ara és... Sí que sóc l'alcalde, però a veure, sóc una persona crec responsable i darrere meu, al meu costat, hi ha un govern i hem de compartir i hem de prendre la decisió ferma i també compartir-la amb la resta de grups municipals, perquè al final, el que li he dit, tot aquest consistori, crec jo, tothom vol que hi hagi la mirada, vull dir. Això ho poden tenir clar i estar ben tranquils en aquest àmbit. Demà ens reunirem i dimecres o dijous quedarem amb vostès, amb l'AFA La Mirada, amb el senyor Marc Gilabert i amb qui faci falta i també amb la direcció de l'escola per donar una resposta definitiva. Jo no estem parlant de mesos, eh? Hem estat un any esperant aquestes cautelars, ara les tenim, bueno, doncs fem-ho bé, ara no ve d'un parell de dies, crec jo, i acabem d'afrontar aquest tema. Gràcies.
Senyor alcalde, a nosaltres ens agradaria intervenir, eh?
Sí, sí, però fem una ronda... Fem de menys a més, com fem sempre, el grup municipal d'En Comú Podem, el senyor Ramon Gutiérrez.
Sí, bé, gràcies. Gràcies, famílies, també per venir avui. Bueno, des del nostre grup sempre hem defensat que calia buscar la solució més ràpida possible per tal de construir aquesta escola, i així vam aprovar en la moció que es va aprovar fa uns mesos en aquest propi ple. L'altra qüestió que sempre hem defensat, i que això ens ha portat a vegades discrepàncies amb el col·lectiu que representen, i és així, és el dret també doncs, de la ciutadania organitzada o no, doncs, a defensar les seves afectacions, interessos, el que fos, i per tant doncs, de recórrer allò que els semblés injust o contrari als seus interessos. I que en paral·lel era necessari, i així vam donar suport a l'equip de govern actual, doncs hem començat a treballar aquelles alternatives o aquelles opcions perquè en cas doncs, de que la justícia reconegués que hi havia un prejudici o el que fos, doncs poder resoldre, com deia, el primer dels objectius, que era la solució més ràpida possible per fer aquesta escola. Aquesta sentència de la que es parlava per nosaltres és una bona notícia. És una bona notícia perquè fa que queda clar, no?, que es desestima el recurs que evidentment hi havia dret a presentar i que l'actuació administrativa que s'està fent s'ajusta a dret. I això és una bona notícia perquè vol dir que la primera opció, aquella que ja hi ha uns recursos ficats per part d'aquest Ajuntament, que ja hi ha un projecte, que ja hi ha algunes concessions fetes i resoltes, doncs es pot tirar endavant i es pot solucionar el més ràpid possible per tal de garantir els drets dels infants a tenir una escola digna. En aquest sentit, nosaltres estem amb la reivindicació que han plantejat, creiem que ara és el moment, evidentment, amb el diàleg i amb les reunions que facin falta, però creiem que és el moment d'activar el més ràpid possible allò que va quedar penjat fa un any, i per tant creiem que és el moment de que l'Escola a la Mirada es pugui començar a construir el més aviat possible.
Gràcies. Pel grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Sí, desde nuestro grupo municipal, nosotros consideramos lamentable que después de tantos años estén tantos alumnos en módulos prefabricados en una situación que se ha calificado muchas veces de provisional, que de provisional no tiene nada. Es una vergüenza después de tantos años. Los partidos políticos que han gobernado en este ayuntamiento de Generalitat tienen la obligación de resolver esta injusticia de una vez y de una forma definitiva. Nosotros, en nuestro grupo municipal, estuvo presente en la comisión en el Parlamento de Cataluña y, de hecho, también estuvo presente el diputado del Parlamento, Manuel Acosta, que al ser docente en excedencia tiene una especial sensibilidad con este problema. Celebramos la noticia de hoy, creemos que es una muy buena noticia que se han levantado estas medidas cautelares y esperemos que sea un empuje definitivo para la construcción de la mirada. Desde mi grupo municipal quiero transmitir todo nuestro apoyo para que la Escuela de la Mirada sea una realidad y no una ficción. Muchas gracias.
Gràcies. Pel grup municipal de la CUP, el senyor Marco Cimarro.
Gràcies, senyor Vallès. Bona...
Si us plau, si podem fer una mica de silenci per continuar escoltant les diferents intervencions. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Bona tarda a tothom i a totes les famílies de la comunitat educativa de l'Escola de la Mirada. Nosaltres també ens hem assabentat avui més per rumorologia que no per certesa, aquí també doncs, lamentar una mica la manca de comunicació també amb l'oposició respecte al rebre la sentència. Ara vostè ha dit que era divendres, que ja ho vau rebre, i nosaltres doncs, al final ho hem pogut mig veure avui, que n'hi havia de tot això, no? Llavors així fer-nos partícips d'aquest compromís institucional, per això és unànime, amb el que hem d'avançar perquè la mirada sigui una realitat l'abans possible. Nosaltres entenem que si la resolució d'ara confirma l'acte administratiu d'aquest Ajuntament, és favorable a les actuacions que està fent l'Ajuntament. Per tant, i com nosaltres ens hem posicionat en altres ocasions, quan es plantejaven opcions alternatives a bombo i plateret, ja ho dèiem llavors, l'opció segurament més ràpida serà la ubicació prevista, on ja hi han adjudicades tota una sèrie d'obres i, evidentment, d'un projecte arquitectònic i educatiu al voltant del mateix. Entenem senzillament que és una bona notícia. Crec que és important i que és el moment de respectar el compromís unànime respecte a la moció que vam aprovar en aquest Ajuntament, no sé si el ple passat o l'anterior, on realment un dels acords parlava de fer la mirada de la manera més ràpida possible. I nosaltres llavors ara entenem que aquesta és la manera més ràpida possible i per tant respectar-ne aquesta ubicació. I després, sobre les altres qüestions que he comentat, evidentment entenem que aquesta transitorietat, que és cert que una cosa transitòria no pot durar 7 anys, vull dir, al final s'ha convertit en una situació permanent per infants que han fet, diguem-ne, tot el cicle primària allà, però en tot cas, fins que aquesta escola finalment sigui una realitat, doncs és veritat que cal fer que la Generalitat compleixi amb la col·locació d'aquests mòduls, si cal fer algun tipus de modificació de planejament per poder ajustar on han d'anar aquests mòduls, que segurament lo important és que estiguin a prop d'on estan ara, és a dir, no generar més problemes, doncs això s'ha de fer per part de l'Ajuntament. la qüestió de la cuina entenc que és una qüestió també a parlar i a negociar amb el consistori, i entenc que si al final també és voluntat d'aquest govern i que no pot recaure en l'AFA, doncs segons quin tipus de despeses derivades d'això, i finalment ja està, ja ho he dit tot, crec, reprendre de forma immediata la construcció d'aquesta escola, que penso que és una cosa que sí es pot fer amb la resolució que hem rebut o de la que hem tingut coneixement avui. Gràcies.
Gràcies. Pel Partit Popular, el senyor Álvaro Benejam.
Gràcies, i gràcies també a les famílies per haver vingut avui a reclamar, no?, el que ells entenen com un dret, i nosaltres també, no? Entenem que aquesta situació, ja ho han dit els companys que m'han precedit anteriorment, ja s'allarga molt. També entenc que l'equip de govern doncs, només porta 6 mesos, quasi bé, o menys, no arriba, al capdavant de l'Ajuntament, i per tant aquests canvis doncs, no són bons per les coses que s'han de fer per la ciutadania, no? I aquesta és una d'elles, és una problemàtica que tenim tots al damunt de la taula i que volem que es resolgui, no? Però jo he de manifestar que tinc una confusió important sobre la sentència que va recaure el divendres, perquè s'acaba de dir aquí que s'han aixecat les mesures cautelars, però jo, pel que veig el text de la resolució, aquí no aixeca mesures cautelars, aquí resol sobre el problema principal i resol sobre el recurs contenciós administratiu a un acte de l'Ajuntament que va presentar aquella associació contra un acte de l'Ajuntament que era l'aprovació del projecte. Per tant, no veig resolució de les mesures cautelars, veig resolució del pleit principal, que és contra el projecte. I com el projecte ara mateix aquí diu en aquesta sentència que és correcta, i sí que entenc que han de decaure, per tant, les mesures cautelars que impedien això, perquè el pleit principal ja ha donat de raó a l'Ajuntament en aquest recurs, entenc que això ja es podria tirar cap endavant. És a dir, ara només caldria una execució de sentència, que no fa ni falta jurídicament, entenc, però sí que des de l'Ajuntament es faci, no? Per tant, vostès demà, que tenen reunió d'equip de govern, jo els demano que sense més dilació es prengui la decisió del que estava acordat i es porti cap endavant la postura que el mateix Ajuntament ha portat a terme fins al dia d'avui, perquè ha mantingut aquest recurs als jutjats, i ara ja tenim sentència. Ara ja no tenim cap barrera que ens impedeixi tirar cap endavant amb la construcció de l'escola on estava projectada. Si mentrestant hem intentat trobar solucions alternatives, doncs bé, i encara que caiguin ara en l'oblit, perquè no s'hauran de fer. No s'hauran de fer perquè ja tenim la solució al problema principal, que és aquest. Per tant, crec que demà al matí en aquesta reunió de govern s'ha de prendre una decisió favorable a les famílies i a la construcció de l'escola tal com estava planificada. Gràcies.
Pel grup municipal del PSC, la senyora Elena Vila.
Bé, bona tarda, famílies, infants de la Mirada. Jo crec que avui és un gran dia, doncs, després de tants anys de despropòsits, i ho dic així. Crec que ara tenim la gran oportunitat, doncs, com a consistori, de fer realitat un projecte compartit, un projecte treballat en consens amb tota la comunitat educativa. Nosaltres des del PSC sempre hem defensat i hem continuat defensant que la ubicació era precisament el bosc de Volpelleres. Era perquè aquest era el compromís quan els pares i mares van escollir aquesta escola amb el projecte arquitectònic, amb el projecte pedagògic, i per tant doncs, no podíem fallar aquestes famílies i aquests infants. I també crec que avui doncs, hem de demanar-li al govern municipal que no podem esperar més, no podem esperar uns dies, no podem esperar unes setmanes, perquè ja portem molts i molts anys d'espera. Molts anys d'espera on els infants no han gaudit de l'educació pública en igualtat de condicions que en altres escoles, sense biblioteca, sense cuina pròpia, amb uns mòduls, és cert, uns bons mòduls, però uns mòduls prefabricats i un bon equip directiu. Jo crec que això, no, és el que més han valorat doncs les famílies, a l'equip docent, a l'equip directiu, però sí que crec que ara i més que mai, nosaltres ho hem dit sempre, cal prioritzar aquesta escola. I no només amb aquesta construcció, que com deien doncs, altres companys, ara ja no hi ha excuses. També vam aprovar aquí una moció institucional i ho han comentat també doncs, els companys representants de l'AFA, on ens comprometíem tot el consistori, sense diferències, que la construcció doncs, fos amb la màxima celeritat possible. I ara, doncs, amb aquesta resolució, tenim la clau. Amb la màxima celeritat possible és en la ubicació doncs, que es va escollir en el bosc de Volpelleres. I per altra banda, i crec que sí que és important, i també doncs, han fet referència als representants de l'AFA, i és el mentrestant. És cert doncs, que vostè, alcalde, doncs, es va comprometre a tota una sèrie doncs, de mesures, no? Es va comprometre a uns nous mòduls, i aquí vull fer èmfasi en que hi ha una situació excepcional, per tant, doncs, es pot fer una modificació sense cap problema, perquè hi ha una situació excepcional, estem parlant d'una escola pública, i crec que això ho hem de posar en valor. I després també es va comprometre a una cuina pròpia, i en aquest sentit, quan parlem doncs, que poguessin gaudir d'una cuina pròpia, només faltaria, jo crec que com a ajuntament ens hem de fer càrrec de les despeses que d'aquí es derivin. Només faltaria, no, que en aquest cas les famílies haguessin d'assumir doncs, el cost d'aquesta situació de desigualtat, no, que pateixen. Per tant, nosaltres els demanem ara al govern municipal, nosaltres vetllarem des de l'oposició i crec doncs, que tots els grups ho han expressat. Primer, perquè des de demà mateix es continuïn els tràmits per a aquesta construcció amb els temps doncs, previstos, i després vetllarem pel mentrestant doncs, perquè aquests anys els nens i nenes de la Mirada puguin gaudir de les mateixes condicions que qualsevol escola pública. Gràcies.
Senyor Bernat Picornell, en nom del grup municipal d'Esquerra Republicana.
Gràcies, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a les famílies de la Mirada que avui us heu pogut acostar fins aquí al ple. Jo crec que en relació, tant pel que fa a l'ubicació definitiva com en relació a les qüestions d'aquest mentrestant, de què passa mentre no tenim l'edifici definitiu, crec que es pot contestar de la mateixa manera en tres punts i ho faré, intentaré fer-ho fàcil, diguem. L'Ajuntament hem de treballar amb el nou escenari que coneixem des d'avui i ho farem ràpidament, ho hem de fer ràpidament, estem obligats a fer-ho ràpidament, l'alcalde ho ha explicat, demà a primera hora del matí ho farem i al llarg dels propers dies doncs hem de seguir treballant en aquesta direcció. La Mirada ha de tenir un edifici definitiu i quan abans millor, i crec que els que hem pogut estudiar doncs, en una escola doncs, definitiva, doncs, hem gaudit d'uns doncs, drets que els drets doncs, dels infants de Sant Cuat crec que doncs, també han de poder tenir. Per tant, l'escola ha de tenir un edifici definitiu i l'ha de tenir ràpidament. I tot això ho hem de fer d'acord amb la comunitat educativa i crec que és imprescindible treballar tant amb la direcció del centre com amb l'AFA de la Mirada, amb tots vosaltres. Crec que és imprescindible posar al centre els nens i les nenes i fer-ho des d'avui doncs, més que mai i en relació al que he dit abans, no? en la possibilitat doncs, de que aquests nens i nenes doncs, tinguin les mateixes possibilitats que qualsevol altre nen o nena de Sant Cuat. Per tant, seguim prioritzant les construccions d'aquest edifici definitiu i que, per tant, doncs, la Mirada abandoni aquesta situació de provisionalitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha cap altre comentari, donaríem pas a un nou interlocutor que ha demanat la paraula, el senyor... endavant.
Només molt ràpidament, dos apunts fàcils. Primer, bueno, agrair a totes les intervencions, que crec que tots han donat un suport molt clar i contundent cap a la construcció de l'escola i pel mentrestant. Són coses importants. I segona, i a part, de nou, el resum del que volem indicar avui és més enllà de les paraules dels fets. Necessitem aquests mòduls, necessitem que realment la part que depèn de l'Ajuntament que sigui desencalli com més aviat millor. Entenem el component del departament, però hi ha un component que depèn de vostès i que la cuina no tingui un sobrecost per nosaltres. Això és una cosa que és imprescindible, pensem que és raonable, pensem que tots ho poden entendre. I per la resta de l'edifici, esperem que demà sigui el dia que realment això sigui, quan tot això s'engegui i podem disfrutar d'aquest edifici. Moltes gràcies a tots.
Bé, moltíssimes gràcies. En parlem aquesta mateixa setmana amb l'AFA de la Mirada. Donem pas al senyor Francesc Colom. No sé si ens acompanya. Sí? Endavant.
Hola. Se sent? Bona tarda. Nosaltres, com a sòcies del Cal Temerari, hem demanat aquesta audiència per a veure si podem...
Deu silenci a la gent que està a la sala per poder escoltar la persona que intervé. Gràcies.
Per veure si podem treure l'entrellat de com està el projecte dels horts municipals de Collfabà. Aleshores, recordem que aquests horts provenen dels pressupostos participatius de 2021. Aleshores, és per això que m'adreçaré sobretot al senyor Duc, tot i que no tenim molt, molt clar a quin àmbit pertany que això pugui tirar endavant. Aleshores, bueno, aquesta parcel·la està situada dalt de tot de Collfabà. Nosaltres com a temerari vam optar amb un projecte a gestionar l'hort municipal. Vam presentar un projecte basat en el treball en comú, en l'intercanvi entre generacions, en bueno, una sèrie de principis en què creiem, no, fermament, i finalment se'ns va donar la llicència per fer això durant aquests propers 4 anys. El que passa que tot seguit de rebre la notificació, al cap de molt pocs dies se'ns va comunicar a través dels tècnics que no hi havia dotació, que no hi havia pressupost per engegar això. Ens vam quedar doncs, bastant de pedra, no? Perquè enteníem que hi havia un compromís primerament amb les persones que al seu dia van votar els pressupostos, després amb nosaltres que vam tenir la feina de fer un projecte, i finalment no acabem d'entendre que això no pugui tirar endavant. Més quan pensem que el retorn que té això és sobradament justifica la inversió, perquè és un projecte que és permanent, diguem, que no és una cosa efímera, dura anys, i proporciona una quantitat d'hores que si féssim aquesta ràtio, no, entre els diners invertits i les hores de gaudi o d'aprenentatge, etc., pues és plenament justificat. Aleshores, és per això que demanàvem a veure si ens podíem trobar amb el regidor i parlar-ho en profunditat i veure com hem de fer-ho perquè aquest projecte doncs, no mori. Perquè si no hi ha dotació vol dir que no hi serà mai més, que ens hem d'esperar un temps, que caduca la llicència. Tot això no ho sabem i ens agradaria doncs, aclarir-ho. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Francesc Duc.
Sí, molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Si em permeteu, faig una mica de recapitulació de com ha anat tot aquest projecte i en quin punt estem exactament, perquè tingueu tota la informació, i a partir d'aquí, evidentment, si voleu fer una reunió, doncs busquem una data i ens trobem. En tot cas, això com bé dèieu, això parteix dels pressupostos participatius del 2021, del qual al març del 21 es va realitzar aquesta votació a el que és el Consell de Barri del nucli antic, i va sortir doncs, guanyador el projecte d'un hort comunitari al barri que permetés als veïns doncs, practicar l'horticultura de proximitat. Val? A partir d'aquí, l'octubre del 22, val? Per tant, una mica no, com han anat seguint els tràmits, la Junta de Govern local, en aquest cas, ja va aprovar la memòria tècnica valorada, el projecte que s'havia redactat des dels serveis tècnics municipals, per tal de fer els horts aquests, amb un pressupost que no arribava a 50.000 euros, i per tant bueno, es va aprovar el que era el projecte i l'import diguéssim també que es va fer la reserva de crèdit i amb una previsió d'unes obres que han de ser ràpides i per tant es preveu que en màxim un parell de mesos doncs, pugui estar realitzat. Val? A partir d'aquí El següent pas ha estat fa unes setmanes, per tant estem parlant de fa poc temps, del 13 d'octubre d'aquest 2023, on es va aprovar el decret d'alcaldia a través del qual s'aprovava l'expedient de contractació. Per tant, això ha passat a contractació i estem, per una banda, no, el projecte està en aquest punt, a contractació, i per altra banda, doncs, en paral·lel, doncs, això que havies exposat, doncs, s'ha fet el concurs de les llicències d'entitats gestores dels horts municipals, i en aquest cas doncs, el temerari doncs, se li va donar la llicència corresponent amb data 19 d'octubre, també de fa unes setmanes. Val? Per tant, a data d'avui estem en aquest punt. Tot segueix, no s'ha aturat res, seguim amb el mateix tràmit. Hi havia la reserva de crèdit feta del 2023, que no ha caigut, diguéssim, per tant, la reserva de crèdit segueix viva. Sí que és cert doncs, que estem pendents d'acabar de veure com acaba tot el tema del pressupost, però en principi està tot endavant. Per tant, en aquest sentit, traslladar-vos una certa esperança de que això segueix, no s'ha aturat res aquí, i en la mesura del possible doncs, mirarem que això sigui una realitat quan abans. D'acord? Gràcies.
Moltes gràcies. L'Associació Cúpula del Tro, Dissidència Sònica, volia intervenir. Si hi ha algun representant que es vulgui acostar o no hi ha ningú. No hi ha ningú. Doncs passem la paraula a Amistat amb Sant Cugat. Hi ha algun representant d'Amistat amb Sant Cugat? Endavant, sisplau. Sí.
Tu parlaràs?
Sí.
Vale, bona tarda. Som el Sindicat de Llogateres de Sant Cugat i veníem avui aquí, aprofitant que es parlava de la situació de Nova Finca, una immobiliària que ha proposat un nou model de negoci per enriquir-se encara més amb aquest bé que en teoria hauria de ser un bé, no? Però es veu que és una mercaderia com és l'habitatge. Llavors, avui es parlava d'això, volíem recordar en primer lloc que el Sindicat de Llogateres ja vam venir aquí fa un any per denunciar i assenyalar la situació d'aquesta immobiliària. Avui ja porta molt temps tenint praxis tan il·legals com abusives constants cap a les veïnes de la ciutat i ja portem assenyalant fa molt temps. Actualment aquesta immobiliària està plantejant un nou model de negoci que l'anomena co-living, com si fos una cosa divertida o bonica o amb floretes, i no es tracta res més de voler esquivar la nova llei d'habitatge intentant enriquir-se encara més de les cases. No? Estem parlant que estan plantejant posar habitacions de 12 metres quadrats a preus de 800 euros. Això el que fa és triplicar els beneficis d'aquest gran tenidor. Llavors, això està suposant ara mateix que moltes famílies que vivien en aquests habitatges han hagut de marxar i en el proper any més de desenes de famílies hauran de marxar d'aquests habitatges perquè no estan sentant-se a negociar i no volen de cap de les maneres voler renovar els contractes perquè la gent d'aquí, de Sant Cugat, pugui seguir vivint. Aquesta situació ens preocupa molt, és molt greu i nosaltres entenem que això passi i que comenci a passar a Sant Cugat no res més que un preludi i obre les portes a que cada vegada més hi hagi més immobiliàries, més propietaris i grans tenidors que vulguin fer això i que Sant Cugat es converteixi en un lloc on només puguin viure unes poques persones. Nosaltres com a sindicat, evidentment, estarem al costat de les veïnes, donarem suport i farem tot el que faci falta per resoldre aquesta situació i avui volíem preguntar aquí què fareu des de l'Ajuntament per donar resposta. Gràcies.
Senyor Francesc Duc, endavant.
Molt bé, moltes gràcies. Sí? Sí. Bé, bona tarda. Bueno, primer, més que què farà l'Ajuntament, què estem fent l'Ajuntament, jo diria, perquè des del minut zero que estem fent coses. En tot cas, faig una mica d'explicació de com ha anat tot aquest procés i en quin punt estem, també, i a partir d'aquí, doncs, si volem, fem el que calgui. Bueno, primer que res, agrair-vos la vostra presència, com bé s'ha dit, doncs, no, l'experiència amb aquesta immobiliària ja ve de lluny i per tant, doncs, com no pot ser d'altra manera, és un tema que ens preocupa i en el seu moment ja ens va preocupar i ens segueix preocupant. La necessària regulació dels preus de lloguer, primer, i la regulació dels pisos turístics després, segurament han sigut alguns dels motius que han fet que es busquin, no? Que alguns busquin noves fórmules per no quedar regulats en aquestes lleis amb l'objectiu de maximitzar els seus beneficis. Però aquest govern municipal vetlla i vetllarà per tal que es compleixi la llei escrupolosament. Estem a favor del co-living i de totes les noves fórmules de conviure que van apareixent i estem convençuts que tenen encaix dins de Sant Cugat, però el lloguer de pisos per habitacions no és un co-living, és una altra cosa. Per tant, que quedi clar que entenem que això del lloguer per habitacions és un tema que s'ha d'afrontar com a tal, no posar dins del mateix sac doncs, el concepte co-living, doncs, que entenem que també té una sèrie de bondats com a tal, com a model. Des de fa força setmanes que som coneixedors d'aquesta situació, ens hem reunit amb diverses persones afectades i el que deia, aquesta preocupació doncs, també l'hem internalitzat com a govern. Tanmateix també ja es va traslladar que a través de l'Oficina Local d'Habitatge estem mirant de centralitzar totes aquestes queixes doncs, per realment tenir l'inventari i veure fins on abarca realment aquesta problemàtica. També dir-vos que la setmana passada el regidor d'Urbanisme que tinc aquí al costat i jo mateix doncs, vam poder trobar-nos amb el responsable de l'empresa i vam demanar explicacions detallades de què s'estava fent i us explico molt breument el que ens va arribar diguéssim per part de la promotora que seria, doncs això ho he repartit com en tres punts. El primer seria que a partir de principis del 2024 tenen previst fer una prova pilot en 30 pisos, per tant aquesta alarma de que tots els seus pisos que podien ser més de 300, com s'estava dient, sembla ser que no és la voluntat actual de l'empresa, vale? Això amb totes les cometes que vulgueu, però és així. I per tant doncs, la voluntat aquesta de fer implantar aquest lloguer per habitacions doncs, amb dos edificis de la ciutat, no? Amb els serveis inclosos, etcètera, etcètera. També ens van anunciar que més enllà d'això sí que és cert que volen fer unes reformes, val? Són edificis que, o pisos que com tots sabem o molts de nosaltres sabem, alguns són molt antics i s'han fet molt poques obres de manteniment, de fet era una de les reivindicacions de l'anterior vegada i per tant doncs, clar, en aquest sentit evidentment doncs, se'ns trasllada una voluntat de fer un manteniment d'edificis doncs, evidentment entenem que és positiva sempre i quan no sigui a costa doncs, tancar o caducar els contractes, val? I l'altra cosa que va aparèixer en aquesta reunió doncs, va ser que arran d'aquesta alarma que s'havia generat doncs, ens van traslladar un llistat on sembla que una llista de 17 pisos que s'havien renovat recentment de tots els que s'havia dit que no renovarien sembla que estan fent passos i per tant estan redreçant una mica la situació, per tant amb 17 pisos d'aquests doncs, sembla que s'han renovat i 7 més que ens van passar la llista també de la relació que s'estan tramitant doncs, per tal de fer una renovació, val? De fet alguns d'aquests casos són casos amb situació de, no? Per les persones tenen risc de vulnerabilitat i per tant doncs, bueno, en aquest sentit doncs, ho entenem com una bona acció. Val? A partir d'aquí des de l'Ajuntament els hi vam traslladar també la idea de que busquin fórmules per fer aquestes reformes en els pisos que no signifiqui caducar els contractes sinó que busquin fórmules això, de reubicació dins dels mateixos pisos per tal de que no segueixi aquest fet i en qualsevol cas sí que vam quedar que faríem un seguiment acurat de la situació i que estem en contacte doncs, per anar veient com evoluciona tot plegat. Val? Per altra banda, això, també hem contactat amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya, amb la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat, els hem traslladat la situació que s'està vivint aquí a Sant Cugat, han mostrat també la seva preocupació d'aquestes administracions i també hem quedat doncs, això, que des de l'Ajuntament seguim treballant per buscar fórmules i en tot cas també seguim en contacte doncs, per veure si aquesta solució ha d'anar més enllà, tenint en compte doncs, això que ens trobem d'un problema que segurament és d'àmbit metropolità i que per tant doncs, caldrà també en el seu moment doncs, abarcar. A partir d'aquí, des de l'Ajuntament, que estem fent, no? ja portem unes quantes setmanes doncs, fent reunions amb els serveis tècnics, reunions internes amb serveis tècnics que són el servei d'habitatge, els serveis jurídics, el servei de llicències d'obres i activitats, el servei de disciplina urbanística i servei de planejament, per tal de proposar doncs, diferents vies d'acció, que estem encara decidint quines són les més òptimes, però en tot cas estem ja la línia de coses que es puguin fer a curt termini, d'accions a curt termini, i després també hi ha la idea de quina seria la fórmula idònia de regular aquest tema d'una manera més estructural. D'acord? Això encara està en fase de treball, per tant encara no hi ha conclusions, però ho estem treballant. Per tant, avui, amb l'aprovació inicial de fet del pressupost, també hem fet un pas important en el moment que hem blindat les ajudes, jo crec que també és un tema important, no? Més enllà de la proposta que pugui sortir a l'Ajuntament, seguim tenint pressupost a serveis socials per seguir dotant les ajudes tant de serveis socials com les ajudes que es fan a través de l'empresa municipal, de Promusa, en les borses de lloguer públic, això que es deia del tema dels IBIs, etcètera, etcètera. Per tant, aquí també doncs, seguim endavant amb aquesta línia d'actuació. I tal com diem des de fa temps, l'habitatge creiem que és un dret fonamental de les persones i per tant aquest govern estarem sempre al costat dels veïns i veïnes, acompanyant-los i lluitant tot allò que sigui possible per tal de que no perdin el seu habitatge. Sí. Aquí estem.
Molt bé, moltes gràcies. No sé si volen fer algun comentari.
Sí, només com a dubte que... voldríem saber que aquestes renovacions de contracte que dieu que han dit que es feien, de quant temps es tracta, perquè no tenim constància que hi hagi hagut cap renovació a 7 anys vista, com hauria de ser, en tant que és un gran tenidor, i llavors saber de què es parla, si és la renovació d'uns mesos, d'un any, vull dir que entenem que això potser és com una mesura per atenuar aquesta alarma social, però que no és res més que seguir la seva línia econòmica, no, de model. I per altra banda, entenem que sigui una prova pilot de 30, em sembla insultant que es plantegi com a tal, i que ho expliquin així, perquè entenem que 30 famílies són moltes com per lluitar-ho i aconseguir que això no passi. Que siguin 30 o 150 és imprescindible fer-hi front.
Gràcies. Senyor Francesc Duc.
Sí, molt breument. Clar, del llistat que ens han passat, sí que és veritat que n'hi ha uns quants que són renovacions per 7 anys i després n'hi ha alguns que són d'un any o dos anys. Vale? És una mica de variació, però bueno. En tot cas entenem que bueno, sí que el tema d'identitat personal és un tema molt confidencial, per tant entenem que no podrem traslladar noms i cognoms, però sí que sapigueu o us podem fer una relació de quants d'un tipus o de l'altre i sense noms, doncs això sí que ho podem compartir-ho, d'acord? I l'altre, bueno, és el que hem dit, de moment ens han dit que estan preveient 30, que de moment encara no ha començat en cap cas no, aquesta prova pilot i que estem en contacte doncs, per veure com evoluciona tot plegat. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi havia una darrera intervenció, una darrera pregunta del senyor Juan M. de la Flor. Està aquí.
Hola, buenas.
Endavant.
Buenas tardes. Mi pregunta, más que nada, es para cuándo el ayuntamiento va a iniciar una campaña de desinfección de las calles de San Cugat, del centro, porque están llenas de pipí de perro que huele fatal. Punto uno. Punto dos, una campaña de concienciación a los propietarios de animales para que se vean obligados a llevar un desinfectante aparte de las bolsitas. Y la tercera pregunta es, ¿por qué hay calles en San Cugat que tienen una concentración de contenedores de basura enorme y otras que no tienen ninguno? Yo tengo delante de mi casa 6 contenedores y es horrible. No se puede vivir entre el olor y la cantidad de desechos y mierda que van dejando alrededor de los contenedores. Mientras hay calles que no tienen ni un contenedor, ni de basuras, ni de nada. ¿Y el motivo cuál es? En la calle Joan 23 hay contenedores cada tramo. En la calle de arriba no hay ni uno. En la calle Abad Marcet, que se hizo todo nuevo hace un año, no hay ni un puñetero contenedor. Y así estamos, calles que están, que viven la mar de bien, y los demás que tenemos que jodernos con las basuras de uno y de otro. Quisiera que me dieran una explicación al tema, a ver cuál es el motivo para que haya concentración de contenedores en esas calles.
Gràcies. La senyora Cristina Paraire, tinent d'alcalde de Serveis Urbans, li dona resposta.
Sí, hola, moltes gràcies. A veure, del tema que diu de la neteja dels carrers, que hi ha pipis i això, doncs ara estem en un mal moment, de tota manera ho revisarem, perquè com estem en sequera, no podem netejar amb aigua més que no sigui un tema de salubritat i ho farem, estem revisant carrers que es puguin trobar en aquesta situació, però sí que és cert que no sempre es neteja utilitzant aigua, els vehicles la majoria porten aigua i des de que estem en sequera doncs no s'utilitza tal com marca el decret i per això també la ciutadania també es veu tot més brut perquè no podem utilitzar aigua. Però ja li dic que revisarem, ho estem fent, de fet, i si em diu algun carrer concret, doncs jo també li agraeixo i així ens ajuda a fer la feina. Perfecte. Doncs l'altre tema que deia dels contenidors. A veure, els contenidors estan col·locats sota diferents criteris, val? Un és, per exemple, que han d'estar a la dreta del carrer, de la direcció del carrer, perquè els vehicles, els camions de les escombraries recullen per la dreta. Val? Això ja és un dels criteris que s'ha de tenir. Després, l'Agència de Residus recomana, i així ho fem i ho fan la majoria de municipis, que les 5 fraccions de recollida de contenidors estiguin juntes, perquè quan una persona va deixar les escombraries, doncs, per afavorir el reciclatge, si ara et faig anar a tirar paper 3 carrers a dalt, el vidre 2 carrers a baix, no es fa. I realment està demostrat que estiguin junts afavoreix doncs, el reciclatge. Després també hi ha uns ratis que marquen la distància màxima que han d'estar els contenidors dels habitatges. Vull dir que són diferents criteris que s'intenten que s'han de complir o s'intenten complir a l'hora de col·locar els més de 2.500 contenidors que tenim als municipis. De tota manera, jo si vostè em pot enviar aquestes fotos, em diu una mica on viu, revisem, perquè a vegades, mira, es poden tirar una mica més cap aquí o podem comprovar que en aquests moments no s'estan omplint i es poden eliminar alguns. Vull dir que intentem dintre de seguir, tenir clars aquests criteris, doncs també adaptant-nos doncs, al carrer on està passant aquesta molèstia. Sembla? I si vol ho parlem més detingudament. Sí. Li sembla? Ara tinc mal al peu i no em puc moure molt, però amb cotxe puc anar. Molt bé.
No, no, però ho farem.
Perfecte, sí.
Si li pots agafar les dades...
Sí, ara si li agafa jo li escriuré un mail i ens posem en contacte, li sembla? Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Són les 8:02, reprenem el ple municipal allà on l'havíem deixat. Anem pel punt... Estàvem amb el punt número 29. Havia fet...